A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les recomanacions i les activitats a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, a punt d'iniciar-se Setmana Santa. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Comencem per allò, horaris de Setmana Santa, de Pasqua, perquè ja tothom ho tingui clar.
Farem l'horari habitual, és a dir, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 de 9 del vespre, i tanquem el dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
D'acord.
Els dies que són festius, més dijous.
Entesos. Dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, tancada, i la biblioteca oberta la resta de la setmana per tots aquells que hagin de fer colzes, tots aquells que vagin a buscar llibres, en definitiva, tots els que vulguin participar de les activitats de la biblioteca. Per on comencem, Marta?
Doncs mira, per l'agenda, com sempre, amb l'hora del conte. Demà vindrà la Gisela Llimona. La Gisela Llimona ens portarà una maleta plena de contes, i en aquest cas ja té diferents maletes de diferents temes, i en aquest cas ens portarà la maleta de la ciència. Per tant, és una hora del conte adequada per nens i nenes curiosos.
Uh-huh.
I els contes que explicarà són Quin gust té la lluna, El molinet màgic, aquest l'hem escoltat en altres ocasions, però en què cada narrador té la seva manera i el seu sistema, i a més als nens els agrada saber com acaben i com van les històries, doncs no, tampoc no ens importa repetir contes que s'hagin explicat. La llegenda del ronroneig, La vella mandarina, L'astrònom, tots són contes això relacionats amb la ciència, d'aquella manera,
sí,
amb un
sí,
conte.
Sí.
No? Aquestes maletes sempre es barregen doncs, amb alguna delícia poètica, amb alguna endevinalla, amb alguna sorpresa per les orelles, una miqueta de màgia.
D'acord, per jugar una mica, amb,
sí,
com sempre, eh?
Sí,
amb l'auditori, amb el petit auditori.
Sí.
Per tant, contes al voltant de la ciència, però contes,
sí,
en definitiva, aquest divendres a la Roig i Raventós. Tornem a repetir el nom.
La maleta de la ciència.
La maleta de la ciència.
Amb Gisela Llimona.
Uh-huh.
El divendres 17, com dèiem, estarà tancat, per tant, no hi haurà el conte, i l'altra setmana doncs, ja l'explicarem el proper dia.
Està clar que sí. Vinga.
Després de Setmana Santa ja anem a Sant Jordi, directament, i llavors doncs, també explicarem el que tenim preparat. El dimarts 22 farem un taller, ja ho havíem comentat fa 15 dies pel tema de les inscripcions que eren necessàries, i he de dir que ha tingut molt d'èxit.
O sigui que estan cobertes ja?
Ja estan cobertes, tenim una miqueta de llista d'espera per si hi ha algun nen que última hora no pugui venir, però les places que eren poquetes també, tot s'ha de dir, doncs estan cobertes. Els nens que s'hi han apuntat el que faran serà començar un llibre des del principi, tot el procés fins al final, per tant començaran pensant i dibuixant la seva història, els seus personatges, els dibuixaran, els escriuran,
uh-huh,
i hauran de dibuixar tres escenes que il·lustrin aquesta història. Llavors faran el disseny de la portada, bé, construiran tot el llibre, des de les guardes fins a les cobertes.
No és una feina feixuga, eh? Han de fer...
No, és llarga, perquè...
És un llibre petit.
Sí, és petit, però el resultat és
bonic.
És per
passar-se bé el...
Sí, 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 i veure, doncs mira, tot el procés d'un llibre, es poden fer una miqueta la idea de la feina que comporta fer un llibre des dels escriptors, els il·lustradors, els maquetadors, en fi, l'editorial, tota la feina, doncs ells ho faran en petit. Això ho farem a l'Iana Tallers, perquè ja tenen l'espai més adequat i tenen els materials, quedarem a la biblioteca i després tots junts anirem fins a l'Iana Tallers, que està allà
al costat.
Llavors hem pensat que era més còmode fer-ho així. I també perquè després a la biblioteca empalmem amb una altra cosa per adults. A 8:15 farem una presentació de les darreres novetats que ja estem comprant i estem preparant.
De cara a Sant Jordi.
De cara a Sant Jordi. I després hi haurà una cantada de Sant Jordi a càrrec de la coral La Lira, que està dirigida per Mercedes Guinea.
Uh-huh.
Serà una cantada d'unes 6 o 7 cançons, i hi haurà des de cançons del segle XVI fins a son cubà, rua brasilera, cançons veneçolanes, sicilianes i populars catalanes, una miqueta de tot, per doncs, fer aquesta celebració de Sant Jordi, que acabarà amb una copa de cava. Ens hem copiat la idea del que feien a la Santiago Rusiñol.
Exactament,
eh?
Que s'acabava el
sí,
dia també amb una copa de
cava.
Vaja,
sí,
una excusa per passar per la biblioteca.
Sí, per trobar-nos, i el que passa que farem abans de Sant Jordi, el dia 22, perquè bé, el poble sec per Sant Jordi no hi ha massa ambient de Sant Jordi.
Bé, tothom baixa
exacte,
a primera línia de mar.
I és així com ha de ser.
Exacte.
Sí, sí. Per tant, avancem la nostra festa particular.
Entesos.
Doncs, un dia.
A la vigília de Sant Jordi, a la biblioteca, cançons, però no, és a dir, cançons amb, com ho diríem això, amb missatge, perquè són d'aquelles cançons que porten molt evocacions molt poètiques, i després la copa de cava per celebrar la diada, la vigília de Sant Jordi.
Exacte. I després recordar que també està oberta la preinscripció per la 15a Marató de Lectura. De moment anem a bon ritme, hem fet difusió a totes les escoles, com cada any, portem uns fulletons ja preparats per tots els nens i nenes de Sitges que van a l'escola, i bé, doncs les inscripcions a la biblioteca i per correu electrònic van a bon ritme, encara queda tot el mes d'abril per acabar-se d'apuntar. I volia dir dues cosetes sobre la marató. Una és que quan els nens s'apunten, el que també demanem molt és la implicació de les famílies, perquè si no és una activitat que tampoc té massa sentit. La idea és que es motivin per la lectura,
que els pares ajudin una mica també,
que els pares ajudin, engresquin, els portin a la biblioteca, que no sigui només una cursa del nen per veure si arriba fins a dalt de tot del llibròmetre, que això tampoc tindria cap sentit si no s'ho està passant bé llegint i si després no continua fent una miqueta aquest hàbit. I la segona cosa és, ho introduirem aquest any a veure com funciona, i és durant el mes de maig, que és el mes que dura la marató, cada dimecres a la sortida de l'escola, a 5:45, serà una activitat totalment lliure, sense que s'hagin d'apuntar prèviament, qui vulgui venir que vingui, i si li van bé tots els dimecres, doncs perfecte, si només és un o dos, en fi, això serà totalment lliure. La qüestió és que ens reunirem els nens i nenes que vulguin venir i recomanarem llibres, parlarem de llibres, perquè bé, pensem que en realitat és el sentit també de la marató, no? L'excusa de tenir un llibròmetre i veure el nom com puja és simplement aquest, no? De passar-s'ho bé llegint. I de vegades sí que és veritat que els nens i nenes doncs van una miqueta perduts i acaben agafant el llibre més primet que troben.
D'acord, vols dir que aquestes ganes de la competició a vegades fan perdre?
A vegades sí, i això doncs sempre ho hem volgut anar rebaixant, i sobretot ho remarquem, no? Molt, que no és un concurs, que és un repte, en tot cas,
però esclar,
amb un mateix.
Suposo que és inevitable.
És inevitable, no? Clar, en el moment en què hi ha com una mena de rànquing, és inevitable.
Ah, jo vull arribar a dalt de tot, aleshores vols dir que arriba un moment en què no és tan important el que es llegeix, sinó
llegir. Sí, llegir. Llavors, clar, acaben agafant doncs llibres molt, molt curtets. El que ja no contem és si un nen, no sé, de 10 anys agafa un llibre d'aquests que tenim classificats per nens i nenes de 6, aquests de lletra de pal, no li contem.
Clar.
No sé, que el nen, doncs, per ell, aquell sigui el seu nivell d'actor, llavors sí, no? Perquè té dificultats o que sigui, llavors
sí. Sí, però no és aquella estratègia de buscar allò més fàcil perquè sé que llegiré més.
No. I llavors, per contrastar una miqueta aquesta tendència, doncs volem fer això cada dimecres, a la sortida de l'escola, que pugui venir qui vulgui, amb els seus pares, si volen, i parlarem de llibres, que ells ens recomanin quins han llegit, i recomanar-ne, que sí, que seran curtets, que no recomanarem llibres molt gruixuts, que sigui fàcil, però que també s'ho passin bé i que tinguin una miqueta de qualitat al que agafen.
És interessant això que planteges, pel fet d'allò. No és tant la quantitat de lectura, sinó la qualitat de la lectura.
Sí, que si s'han de llegir 8 llibres, que siguin 8 llibres.
Cal que es llegeixi, tingui un sentit, es pugui explicar, que després quedi d'alguna manera i no pel mer fet de...
Segur que arriba a 15, perfecte, però vaja...
Però preferiu que n'arribi a 8 i aquests 8 quedin d'alguna manera, que no que se'n facin 15 com qui...
Sí, perquè al cap i a la fi el premi final és el mateix, perquè s'ha llegit 3 que perquè s'ha llegit 22.
Està clar. Per tant, val la pena que quedi alguna cosa, no?
Sí, i a part si d'aquí es pot formar algun grupet, que després puguem fer algun club de lectura infantil o alguna altra història, doncs pensem que també pot ser la llavor d'una altra cosa.
D'acord, doncs que quedi clar. Els dimecres en sortir de l'escola, a la biblioteca, doncs aquells nens i nenes que vulguin compartir lectures, vulguin allò, recomanar llibres que hagin llegit, fer un petit, un embrió de club de lectura, ho podran fer. Ja des del dimecres...
Sí, els que s'hagin apuntat passarem...
D'acord, passat Sant Jordi, suposo, no?
Sí, seran, els 4, em sembla que són 4 dimecres de maig.
D'acord, perquè el dimecres de la setmana que ve ja és festiu, l'altre és Sant Jordi.
Sí, pot ser.
Aleshores ja diríem que des del 30 d'abril en endavant, que són els dimecres de maig.
Els dimecres de maig seran.
Entesos.
Sí. I ja passem a les recomanacions.
Quins llibres que ens portes?
Ens ha arribat el lot d'abril, i la veritat és que ha sigut difícil de triar per no portar tot el lot, perquè ja veureu que cada vegada que he vingut doncs per no portar tot el lot, però m'ha sigut molt difícil de triar llibres perquè realment ha sigut un lot petit, perquè ara venen petits, però molt bonic.
El primer que...
Sí, he seleccionat aquests.
El que està dalt de tot de la pila es compra per la portada.
Sí,
aquí almenys en el cas nostre, gairebé ho podríem comprar per la portada. Catalunya Panoràmica.
Es diu Catalunya Panoràmica, és un llibre panoràmic, apaïsat,
d'un format molt, molt, molt apaïsat.
Sí. I són fotografies de diferents pobles de Catalunya, de 1865 a 1930. Són 75 ciutats, viles i pobles, i les fotografies estan fetes en aquella època. El pròleg és de Lluís Permanyer, que és periodista i cronista de la ciutat de Barcelona, i la introducció és de Roland Sierra. Bé, doncs el Roland ho diu en el seu pròleg, en la seva introducció, que aquest llibre és com un viatge en el temps i en l'espai, i és ben bé així, veient les fotografies, doncs és que te'n vas enrere, i a més és un recorregut per la història, però la història de la vida quotidiana d'aquella època.
Panoràmiques, molt panoràmiques, eh? Sí. Algunes d'elles,
sí.
Perquè són panoràmiques de 3 pàgines, de 3 pàgines apaisades almenys en algunes d'elles. Aquí tenim una vista de Ripoll, però amb apaisat de 3 pàgines, és a dir, que si despleguem les 3 pàgines, no diré que faci 1 metre, però
poc ni falta,
eh? Sí. És a dir, de gairebé metre de llargada per un pam d'alçada.
De cada un d'aquests pobles hi ha un historiador o algú d'aquell indret que fa una petita explicació de com era la vida en aquell poble en aquella època, i després hi ha la mateixa fotografia amb uns números i llavors tota la llegenda per situar i poder localitzar els edificis o els llocs més emblemàtics de cada lloc. Bueno, anem a la pàgina de Sitges, no?
Anem a la pàgina de Sitges.
És una fotografia que no és inèdita, la tenim, ha sortit en altres
llocs. Una fotografia que tots vostès coneixen, però esclar, vist així...
Sí.
Una panoràmica maquíssima, molt ben feta.
En aquest llibre també ens explica que aquest llibre també va ser possible gràcies a les noves tècniques de la fotografia, que van permetre fer aquestes fotos que tenen molta qualitat per estar fetes en aquella època. En aquell moment va haver noves tècniques de muntatge, els nous objectius de les càmeres, les millores en les arts gràfiques, que a l'hora d'imprimir les fotografies no perdien la qualitat, i això també queda reflexat en el llibre, que està molt bé i té molta qualitat.
Està molt bé, una preciositat de llibre, eh? Llibre de sobretaula.
Sí, també per regalar.
Per regalar, per això ho diem.
No sé què regalar perquè la novel·la no li agrada. Doncs
això és una petita joia. Hi ha Sitges, però esclar, hi ha... A veure que mirarem quantes poblacions de Catalunya...
N'hi ha 75.
75 poblacions de Catalunya.
Hi ha el sumari amb tota la llista de les poblacions que hi ha.
És un llibre de l'editorial F2 i tenen... Doncs bé, tenen tot, o les més importants, eh? Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Bellver de Cerdanya, Blanes, Cadaqués, Caldes de Malavella, Calella de Palafrugell, Camprodon, Cardona, L'Escala, Figueres, Girona, Igualada, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró, Reu, Ripoll, Puigcerdà, Olesa de Montserrat, Mora d'Ebre, Tarragona, Solsona, en fi, Vilafranca, Vilanova de Guilajotro també... un munt, vaja, entre el 1865 i el 1930, les fotografies, eh?
Sí.
Catalunya, panoràmica, pròleg de Lluís Permanyer i aquesta presentació de Roland Sierra.
I després de novel·les, en destacaria dues. Una és de Karina Berfeld i es diu Matar a papà. És una novel·la negra, un thriller psicològic, és la... Sí, el títol és... Sí.
Molt negre de ser.
Sí. És la primera novel·la d'aquesta escriptora i és d'aquestes novel·les que atrapen de seguida i que està tenint molt bona acollida. La protagonista és una dona que planifica la mort, l'assassinat, de la persona que ha convertit la seva vida en un infern, que tal com indica el títol, és el seu pare. Paral·lelament, hi ha una troballa d'un cadàver, d'una dona en un llac, i hi ha 3 dones que realitzen la investigació d'aquest crim, que són 2 periodistes i 1 inspectora. Les 3, durant la narració del llibre, veiem que les 3 amaguen alguna cosa, que les 3 podrien ser la persona que està planificant aquest assassinat del pare, però no sabem quina de les 3 persones és. Llavors, bé, amb la lectura anem intentant esbrinar de quina de les 3 es tracta. L'altra es diu, l'altre llibre que porto, l'altra novel·la, es diu La caça de les hojas. L'autor es diu Mark Z. Danielewski i és una novel·la molt diferent, és una editorial que es diu Pálido Fuego, i és una novel·la molt diferent, d'un principi veiem que és gruixuda, que té un gruix, que té moltes pàgines, però quan obrim i fullegem una miqueta, doncs veiem que hi ha moltes diferents tipus de tipografia, que les lletres juguen amb el lector, n'hi ha que estan posades de forma paisada, hi ha pàgines en què per llegir has de girar el llibre...
Pàgines gairebé en blanc, també algunes d'elles...
Pàgines amb una lletra molt petita, molt atapeïda, d'altres amb una tipografia molt més gran. Això no és així perquè sí... Cada lletra, cada tipografia està en el llibre, té un motiu i una raó de ser i no podria ser de cap altra manera. I és un llibre que també es fa passar una miqueta d'angoixa, però la gràcia trobo que és aquesta, no? O sigui, el tret original és aquest, de com han jugat els maquetadors, devien tornar bojos amb aquest llibre, però està molt ben integrat el que és el tipus de lletra, tot l'aspecte físic, amb la història. Són 2 històries paral·leles. Una ens explica un informe que va fer una persona quan va arribar a una casa amb la seva família i llavors van descobrir que la casa, les mides de la casa per dins no coincideixen
amb les mides exteriors.
Per fora. En una habitació, per exemple, hi ha una porta, aquesta porta hi ha un passadís, però si el veus des de fora, aquí passadís no té cabuda, no hauria d'existir. O hi ha finestres, habitacions amb finestres per dins, que des de fora aquelles finestres no existeixen. Mm-hmm. Això crea una angoixa, bé,
o sigui,
tota una trama.
Espais invisibles.
Exacte. Llavors això ja atrapa bastant. I després, per una altra banda, l'altra història és la d'un jove, a principis dels anys 90, a Los Angeles, i es troba amb el manuscrit d'un ancià que s'acaba de morir. Aquest manuscrit és aquest informe que fa referència, doncs, a aquest misteri de la casa. Les dues històries van paral·leles, i al principi, doncs, sembla una història feixuga, no? També perquè això, aquest tipus de lletra, a vegades com escrita a màquina, però després quan
hi
entres...
Hi ha lletra molt menuda.
Sí, hi ha lletra molt petita, hi ha moltes notes a peu de pàgina, és una novel·la molt, molt, molt original, però que ha rebut molt bones crítiques. Podem llegir alguna, diu: te agarra i no te suelta. El lector avanza a toda velocidad por sus páginas mientras su mente vuela para descubrir qué va a pasar a continuación. Una altra que diu: una primera novela que es una hazaña. Puede hacer que no duermas por la noche y que nunca vuelvas a mirar un armario de la misma manera. Asombrosamente divertida. Uh-huh. Llegint totes aquestes crítiques, realment donen ganes de...
O sigui que el disseny de la novel·la juga també
amb
una història plena de... i d'alguna manera de preguntes i d'enigmes en tot el seu desenvolupament. Una novel·la gruixuda, com ens deia la Marta.
I a més també, no? La manera en què estan posant les lletres i els textos, a vegades ens fa accelerar la lectura, i al revés, a vegades fa que vagis
que
et frena.
Mica...
Per tant, el llibre et porta per on vol.
Entesos. La casa de...
Sí, la casa de Hojas.
De Hojas.
I passem als infantils. He triat un d'aquest lot, que es diu Barcelona 1706-1714, dietari d'un adroguer. Està escrit i il·lustrat per Oriol García Quera, que és un autor de còmics força reconegut.
Quina il·lustració més bonica, la portada, també.
Sí, són il·lustracions molt maques. I es tracta d'això, de fer un repàs de la història de Barcelona des de l'any 1706 fins al 10 de setembre de 1714, en forma de dietari. Està dirigit a nens i nenes, grandets, institut també seria molt recomanable perquè coneguessin la història del que va passar, del que se celebrarà, del que s'està celebrant aquest any, commemorant. I està dita per l'Ajuntament de Barcelona. Els textos després també estan en castellà i en anglès. I la història, doncs, és aquesta. Va explicant la història d'aquest adroguer, doncs, com era la vida quotidiana a Barcelona,
d'aquella època,
tota la història del setge, fins a arribar, doncs, al moment del 10 de setembre del 1714. L'autor, doncs, ha fet un procés d'investigació important. Els personatges n'hi ha que són inventats, però n'hi ha que no, que n'hi ha que són reals. I per tant, doncs, d'una manera molt amena, amb textos que tampoc no són massa llargs, els nens i nenes sí que es poden fer una idea molt, molt gràfica, a més a més.
I unes il·lustracions maquíssimes.
Sí, valen molt la pena.
I un disseny de pàgines també molt maco, molt maco.
El paper és de molta qualitat, molt gruixut, així com un aspecte envellit, com si fos un dietari. Sí, no? Hem volgut jugar amb aquesta idea, com si ens trobéssim ben bé un diari d'aquella època.
Literalment un llibre per regalar, eh?
Sí, també.
També.
Doncs
però
és
qui ho vulgui fullejar a la biblioteca, aquest dietari d'un adroguer, a la Barcelona del 1706 al 1714.
Exacte.
Llibre d'Oriol García Quera, il·lustrador, i que també s'ha encarregat en aquest cas dels textos.
Exacte.
Maquíssim.
Sí. L'altre és un conte per petitons, es diu Un hipopòtam a la banyera. D'aquest, de l'argument, és un nen que s'ha de banyar i, mira, li van sortint animals de la banyera, animals cada vegada més grans, fins que surt l'hipopòtam, una balena i uns pingüins. És aquella sensació d'aquella estona de relax dels nens, no?, quan es banyen. Les il·lustracions, a més, els contorns són com difuminats, com si fos el bau que queda en el mirall.
Sensació de somni o d'il·lusió, eh?
Sí. Però jo d'aquest llibre, el que més que el contingut, més el que són les pàgines, el que volia comentar era una miqueta l'editorial i tota la història d'aquesta editorial i de macos que fan els llibres. Es diu Lata de Sal.
L'editorial, es diu Lata de Sal.
Lata de Sal. És una editorial molt nova, la van començar dos emprenedors gallecs, tenen molt pocs llibres, a la col·lecció són 10 llibres, però són 10 llibres que valen tant la pena que els volia destacar. Si mirem de tapa dura, molt granitat.
Sí, i un format quadrat,
també,
però
sí, que ja grosset. És que és un llibre maco.
Sí.
Els lloms de tota aquesta col·lecció són metal·litzats. I llavors això li dona un toc molt diferent quan entres a la prestatgeria.
Saps exactament què vas a buscar,
Sí, sí, de seguida veus que és d'aquesta editorial, no? Aquest té un color rosat molt bonic i és metal·litzat. És una cosa que no és gens habitual. Quan obres, a més, aquí a les guardes hi ha un petit full desplegable que diu "obre la llauna". Quan obrim, veiem que diu què va passar el 1982. La història original d'aquest llibre
és de l'any 82.
És de l'any 82, i aquí explica, doncs, va ser l'any que es va celebrar el Mundial de Futbol, que hi havia Naranjito, l'ET, l'arribada dels CDs... Bé, doncs ens situa una miqueta en l'època i ens explica la història de les dues autores, que són japoneses, l'autora del text i
les il·lustracions.
I a més l'autora dels textos és bibliotecària, per tant a mi ja m'ha acabat d'enamorar aquest llibre. Mira, tinc aquesta debilitat. Quan hi ha llibres de bibliotecaris, doncs mira, m'encanta.
Però a part unes il·lustracions maquíssimes.
Sí, sí, sí. Doncs bé, això doncs seria una cosa, un tret original. Aquesta editorial fa dues col·leccions, una que es diu Vintage, aquest llibre seria de la col·lecció Vintage, i només publiquen llibres que valguin molt la pena, llibres fantàstics, publicats fa més de 30 anys, que en els seus països d'origen hagin estat, bueno, siguin encara referents de la literatura per nens i nenes, però que aquí encara no s'havien traduït ni ens havien arribat. Doncs aquest seria un del Japó.
Aquest és un d'ells,
sí, el Japó és molt conegut i aquí doncs encara no ens havia arribat. Doncs aquesta editorial recupera aquest tipus de conte i el publica en aquesta col·lecció Vintage. I l'altra col·lecció que té, són dues, és Gats. I són llibres, també del mateix format, en què els protagonistes són gats. Per tant, són uns protagonistes independents, felins, elegants... Tal com seria.
I uns animals que sempre criden l'atenció en les històries per
a nens. Sí, la biblioteca
nens,
no en tenim cap, però bueno, vist per internet, en la pàgina web i es pot veure tot el seu catàleg, i són uns llibres també fantàstics, amb uns gats que donen ganes de... Bueno,
per això mateix ho dic,
doncs, també molt macos. I una altra cosa també, aquí al final, quan ja s'acaba la història, no, en aquella pàgina normalment doncs, hi ha els copyrights, els dipòsits
legals,
els crèdits,
i
tot això, doncs hi ha tota una informació, amb lletra molt petiteta, que ens la pot passar desapercebuda totalment, que ens diu com està fabricat el paper, les pàgines, i totes les dades tècniques de l'edició, i després ens diu, atenció, de les seves pàgines poden sortir enormes bombolles de sabó. Perquè, com que parla de la banyera i del bany, és una frase que queda aquí molt desapercebuda, però trobo que li dona un toc de qualitat, perquè si vas a llegir-ho tot, et trobes amb això i és com un regal.
Un toc d'humanitat, eh?
Sí. I després hi ha una altra cosa, que diu els banys al Japó són diferents. I ens explica com es banyen al Japó.
Els japonesos.
Els japonesos, que la banyera la tapen per mantenir l'aigua calenta, que tota la família es banya amb la mateixa aigua, i perquè aquesta aigua estigui neta, primer es dutxen i s'ensabonen amb una dutxa, i després fan el bany. Doncs bé, això també és una coseta, un detall...
Per conèixer la cultura, eh?
Per conèixer la cultura i arrodonir més la història, però més indica el carinyo i el mimo amb el que editen aquests llibres, no? De buscar aquest
plus. Els detalls de tot, no?
Sí, exacte.
Et anava a dir, no són uns dibuixos que es vegin... Vaja, amb una estètica molt japonesa, precisament.
No.
Almenys tal com la tenim nosaltres viscut aquí. Són uns dibuixos que mirant-los...
Sí, no, no. No,
si no diries, veus, és una il·lustradora japonesa, no,
no
ho diries
no,
així de
no,
cop i volta.
No, perquè estem acostumats als típics dibuixos de la tele japonesos amb aquells ulls o els manga, no?
Sí,
el tipus còmic...
I
aquests,
en canvi és un dibuix, diguem-ne, molt més de tendència o ens familiaritzem molt més amb un dibuix europeu que no japonès, eh?
Sí, i bé, la història en si doncs, és molt divertida, a part d'aquests detalls que he volgut destacar d'aquesta editorial.
Doncs recordi l'editorial per si la volen buscar, com ens deia la Marta, hi ha 10 contes, 10 contes que són especialment populars en els seus països però que no s'han editat aquí. L'editorial es diu Lata de Sal i el que ens ha portat la Marta, Un hipopòtam a la banyera. És el penúltim llibre, perquè encara...
Sí, l'últim és molt curtet. Aquest, mira, us el volia dedicar a vosaltres.
Home.
Mira, Una llureta fa ràdio, es titula, veus? És de Xavier Bertran. I és un llibre d'aquests que bé, fa de bon recomanar també per la Marató, perquè és curtet, és divertit i és àgil de llegir. I aquest, doncs, és això, una llureta que és molt xerraire, tot el dia que xerra, tot el dia que xerra, i llavors descobreix que hi ha un aparell que es diu ràdio, que també es pot dir lloro, i d'allà surten veus, llavors ella pregunta, ui, això aquest que xerra, i llavors li expliquen que és un locutor i que més cobra per fer aquesta feina, i llavors ella pensa que és la seva feina ideal
que s'hi vol dedicar,
que s'hi vol dedicar, vaja, sí, que serà molt famosa. Llavors ella escola la ràdio de diferents maneres, cada vegada la fan fora, però aconsegueix anar dient frases perquè ja ho assaja abans el que ha de dir. Diu, per exemple, les alineacions d'aquest partit depenen de l'anticicló de les Açores, perquè l'atracament dels quarts de final ha estat un error del concursant. Quina llàstima! La resposta correcta era Agamèmnon. Ella va xerrant del que sigui, s'ho inventa. Doncs és una història molt divertida. I...
A partir de la denominació tan clàssica que es pot fer servir tant amb la ràdio com sobretot es fa servir en el quinto, el canvi de lloro.
De lloro. Doncs
aquí una lloreta que fa ràdio.
Al final, doncs, evidentment, no la contracta, no cobra, però com que quan parla ella diu aquestes bajanades, doncs l'audiència puja, doncs al final el director l'accepta, li deixa 5 minutets cada dia,
que es pugui esplaiar,
i unes pipes i ja està. Llavors ella insisteix en que vol ser fixa, no? Llavors diu que cada vegada que parla amb el director li demana ser la presentadora del programa matinal de 4 hores de duració, però jo no veig el director gaire disposat a concedir-li, de moment.
És el darrer conte que ens ha comentat la Marta, una lloreta Ferràdio de la llista de llibres del fons, dels que acaben d'arribar del fons de la Biblioteca Santiago Rusiñol, inclòs aquest de les panoràmiques esplèndides, fins aquests llibres per la canalla amb diferents variants que vaja, es poden servir d'allò més per, fins i tot, idees per aquest Sant Jordi que s'acosta. 11:45, biblioteca tancada, només dijous, divendres i dilluns de Pasqua. La resta de dies d'aquesta Setmana Santa que comença la setmana que ve, la biblioteca estarà oberta. Marta, gràcies.
Gràcies.
Fins aquí 15 dies. Gràcies.